Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, salutacions cordials i benvinguts a aquesta nova edició d'Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. A l'entrevista d'aquesta nit, Pilar Aláez, guia patrimonial, ens presentarà un recull d'esglésies romàniques barroques i de l'Alt Urgell. A la secció Preguntes que ens fem sobre, passarem una d'aquestes preguntes al nostre col·laborador assidu d'Església d'Urgell, mossèn Jaume Mayoral, de la Delegació de Patrimoni Cultural del nostre bisbat d'Urgell, perquè ens la respongui. Serà molt interessant, com sempre. L'Àlex Alsina porta la part tècnica i Maria Marín, qui els parla, la presentació i direcció. Som-hi, doncs. Doncs, com ja els hem anunciat en la presentació, el programa d'avui ens acompanya la col·laboradora d'Església d'Urgell, Pilar Aláez, guia patrimonial. Volem que ens faci un recorregut personalitzat per a l'Església d'Urgell per les esglésies, algunes, de la comarca de l'Alt Urgell. Bona nit, Pilar.
Hola, bona nit, què tal?
Nosaltres encantats que siguis aquí i gràcies per estar sempre disponible pel nostre programa. T'ho agraïm moltíssim.
Cap problema.
Doncs jo no perdo més el temps per part meva. Comencem pel TAS. Per on comences?
Doncs començarem pel sud de l'Alt Urgell. La idea, des del principi, no, quan vam parlar de fer aquesta comunicació, doncs era valorar una miqueta que hi ha el bisbat d'Urgell. El bisbat d'Urgell, ho hem parlat d'altres vegades, tota la dimensió que té a nivell territorial i que era una mica inabastable fer-ho amb un programa de ràdio. Però vaig pensar que si acotàvem més aviat l'Alt Urgell, no, aquesta comarca on, a més, està la catedral de Santa Maria, etcètera, etcètera, doncs podia ser una mica més vinculant dintre del territori. La idea és fer-ho de sud a nord. Sí que és cert que farem una mica de salts perquè la comarca és prou complexa a nivell de valls i de més. Llavors anirem pujant una miqueta. Si algú es perd, que ho perdoni, però que anirem retrobant-nos pel camí.
Doncs comencem pel sud.
Doncs la idea era començar per la part de Bassella, que és justament el punt més al sud de l'Alt Urgell. En aquest cas tenim diferents esglésies, algunes d'elles que, a més, es van quedar anegades per culpa del pantà d'Oliana, per tots els canvis que va haver-hi a nivell del territori, per la condensació, no?, per provocar aquesta unió de les aigües del riu Segre, i l'aprofitament de les mateixes. I, a més, tenim una particularitat en el cas de Bassella, que és que hi ha municipis, com és el cas d'Ogern, que pertany al bisbat de Solsona, no pertany al bisbat d'Urgell. Per tant, també aquesta peculiaritat, no, vaig pensar que podia ser. Llavors parlaríem de l'església de la Clua, l'església de Bassella, edificis romànics que actualment molts d'ells ni tan sols podem veure o que alguns han quedat fora, no, de l'abast o inclús enderrocats. I llavors anirem pujant una miqueta més fins que arribem ja a la part d'Oliana. En aquest territori ens trobarem municipis com el de Peramola i voldria destacar poder una de les imatges més típiques quan el viatjant arriba per aquesta carretera, no, que ens porta del sud cap al nord, i que veuríem justament Santa Maria de Castellllebre, no, que queda allà implorant des del turó. Aquesta església està datada del segle XII, però té unes modificacions, té diverses modificacions. I una de les particularitats que jo creia que podia ser més bonica de cara a l'oient que ens està avui sentint és aquesta idea de que ens hem acostumat a veure les esglésies soles i que ho hem anat repetint, no, al llarg dels programes moltes vegades. Doncs justament Santa Maria de Castellllebre té una forma estranya degut a que hi havia una sèrie d'edificacions que l'envoltaven. Per tant, ara mateix que està sola, entenem un edifici molt complicat d'entendre, però en aquell moment doncs tenia diversos edificis, no? Diversos edificis al seu voltant, i això condiciona la seva particularitat actual. I la veritat és que és un punt de guaita molt bonic de l'Alt Urgell, que després ja tenim tot el pantà i la serra de Turb, per exemple, d'Oliana, que crec que és una molt bona vista i una idea molt bonica per començar.
Val, doncs
continuem pujant, fent una mica aquest recorregut de la C14, aquesta idea, no, de que anem adentrant-nos cap a l'Alt Urgell i arribaríem a Coll de Nargó. A Coll de Nargó tenim, com no és dubte, Sant Climent. També avui en dia és una església sola, no? És una església que està fora del que seria el nucli urbà de Coll de Nargó al 100%, perquè tenen l'actual església del segle XVIII a l'interior del poble. I Sant Climent, a més, té unes particularitats. Podríem dir que està datada també com Santa Maria del segle XI, segle XII. I en el cas de Coll de Nargó, el que podríem donar-li com a particularitat és que la torre campanar té un basament anterior preromànic, segurament datat del segle X, o primigènia del segle X, i després continua fent tota l'estructura d'església com nosaltres la coneixem. A més, és una de les grans estructures que va ser restaurada per Puig i Cadafalch, per tant, també li donaria aquesta entitat.
Sí, sí.
A dintre sí que és una església que actualment sí que s'utilitza en cas de que els fidels del territori ho vulguin, però el que seria la litúrgia dominical es fa a l'església de l'interior del poble, no és el cas de Sant Climent. Però és un lloc realment bonic, també, per gaudir-lo.
Perdona, una pregunta que segurament ja els nostres oients, que estan molt, molt atents al que tu expliques, i molt bé. Aquestes esglésies avui dia es poden visitar?
En el cas
ho saps?
De... Algunes d'elles sí que tinc control de com i algunes d'elles no. En el cas de Sant Climent de Nargó, per exemple, justament al mateix municipi de Coll de Nargó hi ha un museu, que és el Museu de la Dinosfera, doncs allà tenen les claus de Sant Climent, per tant, el visitant que vulgui les pot anar a demanar i pot entrar a l'església i tornar-les a deixar les claus, per tant, és totalment visitable. La gran majoria del nostre territori és que si hi ha un restaurant a prop, si hi ha una persona que més o menys té una casa rural, alguna cosa, normalment té claus d'aquestes esglésies, per tant, les cedeixen perquè el visitant les torni a deixar. No és tan difícil aquí de trobar aquesta possibilitat, la veritat.
Tu ens poses dintre de cada església l'atractiu, dintre o fora.
Sí,
l'atractiu
sí, sí.
Perquè la gent que t'escolta, ara que ja som a l'estiu, pràcticament, doncs pugui dir, doncs mira, aquesta església aniria bé de visitar-la.
No, sí, sí, la intenció és aquesta, que ara que ens hem acostumat a tornar a estar a casa, no? A tornar a recuperar la visita d'a prop, doncs que gaudeixin del nostre territori, perquè crec que paga la pena i que és un lloc molt bonic per descobrir.
Seguim?
Doncs sí, a més, una mica al fil de que comentaves, realment gairebé totes les esglésies que estem parlant ho aniré anomenant, però seran 11, segle 11, segle 12, algunes d'elles transformades. Per tant, més o menys, a nivell romànic són totes d'una data més o menys en concret. Una data molt potent pel comtat i pel bisbat d'Urgell d'aquell moment, per tant, assentaments molt clars del que era el poder.
Vols recordar-nos alguna dada interessant d'això que dius?
No,
però també de cara als oients.
Bueno, la idea és que justament al segle VI comença aquest bisbat d'Urgell amb el bisbe Sant Just i al segle XI, que és justament quan estem parlant, està en marxa una idea amb el bisbe Sala, el bisbe Ermengol, per tant, una continuïtat d'uns bisbes, per així dir-ho, molt estadistes, amb una intenció molt clara de conquesta dels territoris cap al sud i d'assentar aquesta idea de la religió catòlica al llarg del territori. Per tant, seria aquesta vinculació més clara. L'única cosa és, o poder com a referència més important, és perquè ens han quedat aquest tipus d'esglésies, doncs perquè els territoris després canvien, les seves dinàmiques econòmiques i socials, i això que nosaltres, el Pirineu, que digui una miqueta arrasarat, no? De tota la idea del gòtic, del barroc, no hi haurà edificis molt espectaculars, però sí que hi haurà decoració a l'interior de les esglésies. Per tant, també és important que els veiem a vegades, no? No em canso de dir que no hem de denostar el barroc, que també és digne i, per tant, és un art com qualsevol altre i crec que és valorable igualment.
Doncs més atractius que tenen aquestes esglésies, perquè l'estructura pilar és més o menys...
Sí.
La mateixa en totes.
Sí, la gran majoria d'elles partirem d'una planta d'una sola nau, rematada amb capçalera per un absis semicircular i un quart de taronja, no? O sigui, la part aquesta de quart de circumferència que tenim tots en ment quan parlem de romànic, i a partir d'aquí algunes d'elles doncs, tenen unes cosetes o tenen unes altres, no? Que les fan especials. Llavors aquesta era la idea de fer aquest recorregut perquè la gent entengui perquè... o que vegi perquè són especials, no? Aquestes
tenen
esglésies.
Torres totes iguals? O,
no.
O algunes no tenen torres, altres campanars, altres no en tenen?
Exacte, algunes d'elles tenen campanar de torre i d'altres tenen campanar de cadireta o d'espadanya, com li vulgui.
Què vol dir això?
Un campanar d'espadanya normalment està col·locat al que seria la façana de ponent i seria una idea com un petit alçat de molt prim, però que té un ull, té dos ulls, allà dintre anaven les campanes. És, és un dels elements també més típics del territori de l'Alt Urgell.
Continua.
Continuem i ara parem amb un dels punts jo crec que molta gent coneixerà, que és Santa Maria d'Organyà. Santa Maria d'Organyà també està justament al segle XI i té una modificació molt important al segle XIV-XV. Uh-huh. En aquest cas sí que podríem dir que la part que tothom recorda o que entén més de Santa Maria d'Organyà és justament que es van trobar els documents escrits en català, podríem dir popular, més antics, que són justament les homilies d'Organyà, uh-huh, descobertes pel doctor Miret i Sans al 1904, i això li va fer un revulsiu. La col·legiata d'Organyà, que és com es diu realment Santa Maria, doncs sí que té unes modificacions, com deia, molt importants. I per mi una de les particularitats de la visita és que la idea de l'edifici es descobreix des de dalt. És a dir, estem molt acostumats a que els edificis es descobrim pel soterrani, no?, per la part baixa, amb els seus fonaments, però en el cas d'Organyà van tindre una gran visió, que hi ha alguna església més que les té, que ara en parlarem, que es descobreix tot des de dalt, des de les voltes. I crec que també és molt significativa aquesta diferència.
Per tant, s'hi pot accedir, sí, la gent pot pujar i des de dalt estant, sí, veure la visió de tota
és
la
dir,
nau.
És a dir, dintre de l'edifici, un, sí, té la visió de les voltes a la part superior, exacte. Uh-huh. Sí, i la veritat és que, bueno, sorprèn. I
no és molt comú, això?
No. En tenim, per exemple, a Organyà, en tenim a Sant Esteve d'Alinyà, que, uh-huh, també hem parlat una miqueta, parlarem després d'ella, uh-huh, i a Nargó, per exemple, a Sant Climent de Nargó no, però a la Mare de Déu del Roser de Nargó també tenen una petita particularitat d'aquestes.
Uh-huh. Estem encantats del que ens expliques. Ara l'Àlex Alsina, el nostre tècnic de control, es posa una petita i breu sintonia i continuem endavant de seguida.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I estem escoltant, encantats, la Pilar Aláez, que és, primer que tot, col·laboradora assídua del nostre programa i després guia patrimonial. Bueno, és col·laboradora nostra perquè és guia patrimonial, tot s'ha de dir.
Jo crec que sí, que una cosa té a veure amb l'altra.
Exacte. Bé, però vull remarcar que realment ha estat un plaer compartir doncs, tot aquest temps amb tu, portant-nos les joies que tenim, i que les nostres oients ja ho saben, les joies arquitectòniques que tenim a la nostra diòcesi d'Urgell. Continua amb la paraula, sisplau. Estàvem a Organyà, passem
Hem parat a Organyà i ara seguirem cap a Sant Esteve d'Alinyà. En aquest cas ens trobarem amb una església del segle XII, també amb unes transformacions molt importants al seu interior, i poder per mi l'interior de Sant Esteve d'Alinyà és el que li dona una particularitat especial, perquè és una església amb una decoració barroca i una intenció a nivell de sants, d'imatges, molt potenta, i a més amb un cel pintat que crec que s'ho val. No és d'aquells que podríem dir que estarien a qualsevol museu, però està dintre d'una església, per tant, allà s'ha de mantindre, i crec que és el punt ideal per gaudir d'aquest barroc de poble, d'aquesta idea del que seria una petita església de muntanya i amb les seves condicions. D'aquí saltarem d'una manera molt, molt gran, perquè tornarem a Sant Romà de Valldarques. En el cas de Sant Romà de Valldarques, a mi el que em té el cor trencat és justament el punt on està ubicada la seva rectoria i l'església. També és una església del segle XII, amb un campanar i amb una zona magnífica de comunitat a nivell de la rectoria. I, per tant, el lloc ja només pel tema del paisatge ja s'ho val.
Ubica'ns una mica la zona, que a prop de quina població?
Valldarques està a prop de justament de Coll de Nargó. Val. Des de Coll de Nargó ens aniríem cap a Valldarques.
D'acord. Després,
com ja m'he anat cap a la banda dreta de Segre, doncs continuo pujant i me'n vaig cap a Sant Cerny de Cabó. Sant Cerny de Cabó també és una església molt especial. Estem parlant dels senyors de Caboet en el seu territori, per tant, uns conflictes polítics i administratius molt importants, i això també dona sentit a aquestes esglésies.
Clar.
Durant molt temps, en el meu cas, vaig tindre molts dubtes de perquè justament és una de les esglésies que el seu absis mira a ponent, no mira a llevant. La gran majoria d'esglésies romàniques miren a llevant, no miren a ponent, però en el cas de Sant Cerny, i crec que hi ha una de les teories que crec que, des del meu punt de vista, que crec que és la bona, que és que hi havia una doble àpside, un que mirava llevant i un altre que mirava ponent. El que passa que a nosaltres el que ens queda avui en dia és la capçalera i el que són els fonaments d'aquesta nau, Per tant, sí que li dono aquesta idea. No sé si algun oient tindrà alguna cosa a dir i poder ens podria trucar
o comentar-nos alguna cosa. I ens ho digui. Sí,
per tant, aquesta particularitat de la potència dels senyors de Cabot crec que és la que havia de donar amb aquest Sant Cerny de Cabó, i aquesta particularitat, a més, que l'absis actualment mira a ponent, no mira a llevant. Després tornem a saltar a la banda esquerra del Segre. De fet, ens anem a una de les valls més importants també de l'Alt Urgell, que és la Vall de la Vansa, i ens anirem a Sant Julià dels Garrics. En aquest cas tenim una església també del segle XI, inclús allargada fins al segle XIII, a nivell estructural és també una església d'una sola nau, i el que té com a punt especial és un retaule del segle XVI, que és dels retaules que queden justament amb aquesta Vall de la Vansa, i jo crec que és digne de veure, està a prop de la Barceloneta, un nom molt especial, no?, per nosaltres, perquè dius, com de cop i volta, no?, al mig de les muntanyes de l'Alt Urgell ens trobem un poble com la Barceloneta, i allí visitaríem aquest retaule que jo el trobo dels importants dintre del nostre territori. I ja que estic amb aquesta banda d'aquí, doncs continuarem amb una de les peces que ja vaig parlar en alguna altra ocasió. Anem a Sant Vicenç d'Estamariu, església del segle XI, també amb aquest domini com tal, no?, amb aquest domini dels vescomtes de Castellbó, d'unes ràtzies amunt i avall, no?, de problemes de territoris, i que justament donen de si amb aquesta església tan espectacular, i que avui en dia, tot i que mica en mica estem descobrint més, avui en dia ja seria la segona, no?, o ja en tenim dos esglésies amb pintures romàniques originals al territori de l'Alt Urgell. I en el cas justament de Sant Vicenç, destacar que pels oients, que si en algun moment tenen ganes de visitar el Manac, justament el Val d'Aquí està al Manac. Per tant, tenen una petita contextualització del territori a Barcelona, a Montjuïc. Seguim amb un altre dels punts més importants a nivell, podríem dir, eclesiàstic i a nivell del que seria la jurisdicció d'aquest bisbat al segle VIII, que és justament Sant Cerny de Tavèrnoles. Sant Cerny de Tavèrnoles, el gran monestir, el gran lloc de territori, el gran pas, no?, cap al país actual d'Andorra. També una església peculiar, perquè també tenim només la capçalera i l'inici de la nau central, perquè les naus laterals tampoc es detecten molt. I en el cas de Sant Cerny, recalcar també que el frontal de l'altar està al Manac actualment, i que a més és una altra de les esglésies, al igual que Sant Cerny de Cabó, és a dir, per casualitat, els dos Sant Cernis dels que estem parlant miren a ponent actualment. Per tant, tenim aquí aquesta idea de... Perquè justament en el cas de Sant Cerny de Tavèrnoles és perquè el camí passa justament al costat del riu, llavors si haguéssim fet l'absis, és a dir, geogràficament o geològicament era una mica incòmode executar l'església d'aquesta manera, per tant aprofiten i la fan a l'inrevés.
Quedaria a l'esquerra, mirant, anant cap al nord,
exacte,
a l'esquerra.
Quedaria. Sí, seria dreta de Segre, perquè com estem calculant el riu que... dreta de Valira, perdoneu, perquè ja que calculem el riu que baixa, doncs això.
Sempre parlem de la dreta quan el riu baixa.
Exacte.
Perfecte.
Sí.
Molt bé.
Sí, he calculat la idea del riu per situar-me millor.
Sí, perfecte.
D'aquí, aprofitant que estem en Serà, ja anirem cap al que seria el parc natural de l'Alt Pirineu, i estarem a Santa Maria de Castellbó, un altre dels territoris complicats. Si abans parlàvem de Sant Cerny de Cabó, o hem parlat ara justament de Sant Cerny de Tavèrnoles, Santa Maria de Castellbó també, la col·legiata dona de si, és un dels elements més importants del poble, juntament amb el seu castell. A més, és un edifici del segle XII amb unes dimensions fora del comú del que seria el romànic que nosaltres coneixem tal qual a les parròquies estàndard. No seria Catedral de Santa Maria d'Urgell, d'acord, però una col·legiata de les dimensions com és justament Santa Maria de Castellbó no es troba en si. A l'interior de l'edifici, la veritat és que els canvis al llarg del temps han sigut molt importants, però bé, no és menys destacable moltíssimes de les coses que podem veure dintre. Seguirem amb una altra de les que en té el cor robat, que és Sant Martí de Tost. Hem baixat una miqueta, hem tornat cap a la vall, i en el cas de Sant Martí de Tost és una església del segle XII promoguda justament per una idea com tal molt potent, amb Arnau Mir al seu cap com a cavaller d'aquest comtat d'Urgell. Segle XII, segle XIV, té una segona restauració molt potenta, és a dir, estem parlant d'un territori amb molt poder econòmic, i finalment al segle XVIII es fa l'actual església que nosaltres veiem. El baldaquí romànic està al Manac, també. I en el cas de Sant Martí sí que poder tindríem una mica més de problema de visitar-la, perquè està en un dels pobles abandonats, despoblat, podríem dir millor, del nostre territori. Per tant, una mica més complexa arribar. Però bé, no deixa de tindre aquest caire, no? Especial d'estar en un lloc que va tindre molta vida i que de cop i volta avui en dia no en té. I què significa aquesta església encara avui en dia per ells. I acabarem una mica el recorregut amb un altre dels punts d'aquest lloc, no? D'aquest parc natural que és Sant Martí d'Ars, i en aquest cas l'he escollit perquè és de les poques esglésies que tenen una planta, un campanar de planta circular. En aquest cas, en el cas de l'Alt Urgell, en tenim a Gavarra i en tenim a Sant Martí d'Ars, i en el cas d'Andorra tenen justament el de Santa Coloma i el malaurat que va caure de Sant Vicenç d'Enclà. Per tant, són unes torres campana especials, diferents, perquè estem molt acostumats a veure-les quadrades, i Sant Martí, a més, té unes encavallades a nivell de coberta pintades molt boniques, també. Per tant, és aquesta idea, no?, de combinar una miqueta, o la idea del viatge era combinar una miqueta què passa de sud a nord, quins canvis hi ha, quines situacions hi ha hagut al llarg de la història, i que els ha convidat a fer els seus edificis d'una manera diferent.
Una pregunta. Aquestes esglésies estan totes en bones condicions de conservació, o la majoria, o unes quantes, o la majoria, no?
De fet, he buscat esglésies que en si estan en, no en perfecte estat de condicionament, però que estan bé. En el cas de Sant Martí d'Ars, potser sí que necessitaria un punt de restauració, sobretot el campanar. Bé, jo crec que totes elles necessitarien, no?, una mica d'intervenció, però en general les que he escollit ja, no he escollit ja situacions una mica complexes, sinó que he decidit escollir les que bonament crec que la gent pot gaudir i disfrutar-ne d'elles.
Doncs com nosaltres hem disfrutat, gaudit amb tu, mentre que ens explicaves tot això. Jo he anat prenent nota de tot.
No te mirava. Ens veiem amb alguna d'elles.
Clar que sí. De veritat que és molt atractiu, i saber que tenim un patrimoni. Ja ho sabíem, però tots aquests detalls, aquestes esglésies, que algunes d'elles ja no són ni temples, vull dir,
que no estan obertes a la litúrgia.
Justament.
Exacte.
Doncs que és molt interessant el que has explicat. T'ho agraïm moltíssim.
Gràcies, Pilar Araet,
que és guia patrimonial i també col·laboradora assídua d'Església d'Urgell. Moltíssimes gràcies,
gràcies,
i bona nit. Fins la propera.
Molt bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ara ja, finalment, la darrera secció del programa, preguntes que ens fem sobre. És amb nosaltres mossèn Jaume Mayoral, rector d'Agramunt a l'Urgell i membre de la Delegació de Patrimoni Cultural del nostre bisbat d'Urgell. Mossèn Jaume, bona nit.
Bona nit.
Tenim una pregunta per a vostè que ens crida l'atenció, és curiosa. Els goigs són elements artístics de devoció i pregària? Per què serveixen els goigs? Què són els goigs?
Bueno, els goigs són aquests fulls en els quals recull amb una sèrie de lletra, doncs, des de miracles, peticions, i sempre associades al culte d'alguna devoció, d'un sant, de la Mare de Déu, i que s'ha mantingut en el temps i que es fa present en algun moment determinat del calendari o del santoral d'aquell lloc. Pensem que els gojos és una cosa curiosa, perquè és com les estampes dels sants, no?, que han estat molt presents en la història de les devocions de l'Església, no?, i han acompanyat, sempre acompanyen, jo crec que gairebé sempre, els aplecs, les trobades a les ermites, la celebració dels sants en les parròquies, i per tant és un recurs que no és només el full, un full fotocopiat amb una cantarela i un text, i ja està, no? Que tenen realment un sentit també de patrimoni cultural. Per què? Perquè fa molts segles que en tenim, i perquè la mateixa edició del text es pot fer amb una filigrana del dibuix, de la presentació, que realment quedes admirat, no? I per tant, doncs, és un element que tenim a la nostra abast i que realment pot parlar també del patrimoni. De tal manera que algunes imatges d'algunes devocions que s'han perdut en el temps, la referència que tenim de com eren és el dibuix que consta en els gojos que reculen en el temps, al segle... N'hi ha de molts antics, però vull dir que poden tirar molt endarrere, no? Per tant, em sembla que és curiós, i és un món molt bonic, no? Perquè ens mostra qui sap, qui feia els textos, qui posava la música. Tenim autors de totes les èpoques. A casa nostra en tenim de molt importants i de molt reeixits. Per tant, és un element de la litúrgia, diguem-ho així, però que té al darrere doncs, tota una força de patrimoni cultural, de devoció popular, i que és molt present i és molt nostre.
És curiós que moltíssima gent se'l sap de memòria i els canten, i cada any en l'aplec.
Sí. Pensa que és curiós perquè el que no volen que es perdi és la gent gran.
Clar.
I et fan, no, mossèn, vostè no l'entoni que no el sap, n'altres. I a més és molt... I són tonades molt fàcils, però sí, no sí. Els hi deixes. No, vostè, ja hem de fer aquest número, aquest i aquest, perquè parla de la pestilència. Clar, el llenguatge també és un llenguatge, clar. Si no són gojos refets, del seu moment, no? I és per amb ells, de tal manera que hi ha llocs que inclús ho graven. Diu, per què es perdrà això, mossèn?
Clar.
Què fan? Gravem-ho, perquè així algú els hi quedi, no? I és veritat que atansa la realitat d'un poble amb un fet determinat, doncs que aquell poble fa un vot a Sant Sebastià per curar-se d'una cosa, i llavors fem els gojos, o a la Mare de Déu, i que es fa molt present. Jo sempre és curiós perquè a vegades voltes per l'església i si algun d'aquells turistes que entra i fan que té gojos,
ah, sí?
Et demanen gojos, des... jo ja ho tinc, en tinc uns quants, ja perdonat, teniu, demaneu tal, aquí ho teniu, perquè sí, hi ha un col·leccionisme al darrere, és molt curiós.
Sí. I també trobades de gent que s'hi apleguen per parlar dels gojos.
Dels gojos, sí. Tenim diferents pàgines web especialitzades en això i, si deixeu-me dir, que a nivell català tenim grans col·leccions de milers i milers de gojos diferents. No estem parlant milers. La Biblioteca del Seminari Conciliar de Barcelona o, per exemple, la Montserrat, i em voldria dir un de prop nostre, que és el del Josep Maria Gavín, l'arxiu que tenen les Avellanes, que és impressionant.
Sí,
és a dir, és un món recurrent i que no s'ha de perdre, perquè no és només folklore, és també devoció i pregària, que també valdria la pena valorar.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies per aquesta resposta, mossèn Jaume Mayoral, membre de la Delegació de Patrimoni Cultural del Bisbat d'Urgell. I fins la propera.
Fins la propera.
Bona nit.
I per aquest dijous donem per acabat l'Església d'Urgell. Gràcies per haver romàs a la sintonia de Ràdio Estel. Si ho desitgen, els convidem a retrobar-nos en aquesta sintonia dijous vinent, que tornarem a fer Església d'Urgell. Una setmana més els recordem la importància de cuidar la salut. Salutacions cordials de l'Àlex Alsina, que ha estat al capdavant de la part tècnica, i de Maria Marín, qui els parla en la presentació i direcció. Que acabin de passar una bona setmana. Adeu-siau.